Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia amb Pau Durant.
Donacions. Aquest és l'objectiu de donacions al Banc de Sang, que és a punt de complir-se. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. I ho farà si la 50ena de sabadellencs que donen sang a l'autobús del banc es mantenen o augmenten. El termini s'acaba el 15 de setembre, quan, segons Gala Corté, el cap de promoció del Banc de Sang i Teixits, tancarà el còmput.
I mirarem a veure aquestes xifres, que ja et dic, ara estan al voltant d'aquests 30.000 persones que han passat des que va començar, i esperem, doncs, lògicament, arribar a aquesta xifra i seguim aquestes reserves tan, bueno, normals com estan ara o una mica millor.
L'autobús per donar sang serà a la plaça Doctor Robert tot el dia d'avui, obert de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre.
Això tan europeu d'estrenar llibres quan comença el curs va arrelant a casa nostra.
El més rellevant és el Premi Sant Joan de Literatura Catalana, que aquest any va guanyar l'escriptora Gemma Lienas per Un fil invisible. Però també tenim estrenes d'autors sabadellencs i d'editorials de la nostra ciutat.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
Preocupació a la plantilla del Centre d'Esports Sabadell per l'estat de la gespa de la Fuensanta, 72 hores de visitar el Conquense.
Passarem la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 29 d'agost, amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell amb un cel ennuvolat i veient clarianes de sol a estones. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Xevi Soler. Bon dia, Xevi.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'un matí força tranquil en general, amb també moltes clarianes, a poc a poc van creixent aquestes nuvolades que esperàvem i que durant aquesta propera tarda poden generar ruixats a molts punts del territori. De fet, ja s'observen alguns ruixats cap a punts del litoral i prelitoral de Tarragona, que de moment no han deixat gaire precipitació, però sí que durant aquesta tarda els ruixats aniran guanyant entitat i esperem que alguns siguin d'intensitat forta. En principi s'iniciaran a punts del Pirineu, Prepirineu, i a poc a poc aniran baixant de latitud fins a centrar-se a punts de la Catalunya central. Aquí, concretament, és on esperem les intensitats més destacades, i a partir del vespre, nit i matinada, les precipitacions arribaran cap a punts del litoral i prelitoral. Tot plegat, això sí, acompanyat d'unes temperatures que són una miqueta més baixes que no pas les d'ahir, amb màximes que creiem que no s'enfilaran més enllà dels 32 o 33 graus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Com s'està circulant en els transports públics que ens queden més a prop? Ho demanem al Transmet, concretament a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Bona tarda. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen des de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Us hem de recordar, però, que per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram paral·lel Universitat de la línia 2 i el de la Sagrera-Bon Pastor de la línia 9 Nord i 10. Aquest últim estarà operatiu per fi a partir de demà. També per millores interrompuda la circulació de trens al tram Bellaterra, que en feu gràcia, de la línia Barcelona-Vallès S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar serveis de bus substitutoris i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Eva. I ara el que ens falta per acabar de completar aquesta informació de servei és saber com podem circular amb el vehicle privat o l'autobús, és a dir, el trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, Latús, t'ofereix aquest espai.
I de moment, pel que veiem en els mapes continus de circulació, una bassa d'oli a les principals carreteres i avingudes que venen cap a la nostra ciutat i a la comarca. En tot cas, si heu d'anar passar, per exemple, per la C-17 cap a Granollers en sentit nord cap a Vic, sí que trobareu un carril tallat i retencions degut a un camió avariat a l'alçada de la Llagosta. Allà també hi ha alguns quilòmetres de circulació amb retencions. Per la resta, si heu de baixar a la capital, de moment, les dues rondes de Barcelona, una bassa d'oli.
Viatge amb Latús.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Notícies migdia.
Avui s'ha tornat a instal·lar a la plaça Doctor Robert l'autobús del Banc de Sang i Teixits perquè tots aquells sabadellencs que ho vulguin puguin donar sang. Des de la mateixa organització fan una valoració positiva de la resposta de la societat davant la campanya Aquest estiu omple la bossa. I asseguren que estan a punt de complir el seu objectiu, aconseguir 35.000 donacions. Helena Molins, bona tarda.
Bona tarda. A principis d'estiu el Banc de Sang es va proposar un objectiu, aconseguir abans del 15 de setembre unes 35.000 donacions de sang. Ara, quan queden dues setmanes per la data marcada, Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i de Teixits, explica que estan a punt de complir aquest objectiu.
La veritat és que gràcies a la resposta de tots els ciutadans, a partir de la crida que vam tenir a principis d'agost, la resposta ha sigut molt bona. En aquests moments tenim unes reserves de 9 dies. Per nosaltres, a l'estat òptim està entre els 10 i 12 dies.
A Sabadell, l'autobús del Banc de Sang s'ha instal·lat en 13 ocasions a la plaça Doctor Robert. Cortel explica la importància d'aquesta localització.
Un dels emplaçaments per nosaltres molt emblemàtic i amb major participació és a la plaça Doctor Robert d'aquí de Sabadell i, per tant, al llarg d'aquest estiu hem estat i tenim presència setmanal o quinzenalment aquí al municipi de Sabadell.
Pel que fa al nombre de sabadellencs que han donat sang aquests mesos d'estiu, Cortel fa un balanç més que positiu, ja que ha explicat entre 40 i 50 persones acudeixen a l'autocar de la plaça Doctor Robert cada cop que l'instal·len. Tot i aquests bons resultats, Cortel fa una crida a la població perquè no deixi de donar sang.
Tot i que ara, en aquests moments, tenim sang doncs, per poder cada dia doncs, portar-la a tots els hospitals i a tots els malalts que ho necessitin, necessitem d'aquestes donacions constants i necessitem, igual que els 12 hospitals que tenim a tot el territori on estan oberts pràcticament tota la setmana, també necessitem d'aquests punts per nosaltres importants com és el doctor Robert d'aquí de Sabadell.
L'autobús estarà a la plaça Doctor Robert durant tot el dia d'avui, obert de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre.
La rentrée literària ens porta un premi, un autor i una editorial sabadellenques. La tradició europea d'estrenar llibres a les portes de la tornada a la feina va prenent força al nostre país i avui a les llibreries de fet estan plenes de novetats, des de Sergi Pàmies i Paulo Coelho, passant per Marta Rojals.
Però comencem per les estrenes locals que des d'avui trobarem a les estanteries de les llibreries de la ciutat. El més rellevant és el Premi Sant Joan de Literatura Catalana, que aquest any va guanyar l'escriptora Gemma Lienas per Un fil invisible. Ella mateixa n'explicava l'argument al matí de Ràdio Sabadell.
La novel·la es va centrar més en un secret familiar i en com la protagonista, la Júlia, que és la protagonista, una dona de 31 anys i és la narradora de gairebé tota la novel·la, va descapdallant-lo per treure'n l'entrellat. I també en el fet que la Júlia, que és guionista, fa guions de documentals de ciència, decideix fer-ne un sobre la descoberta de l'ADN, l'estructura del doble hèlix de l'ADN. I aquestes dues coses van en paral·lel, tot i que el tema central de la novel·la és aquest secret familiar.
Però el mercat compta amb altres novetats marques Sabadell, per exemple, l'última novel·la de Jordi Martí Fitó, titulada Aina Gomis, que explica la relació entre dues amigues que queden per repassar la seva xarxa de contactes. L'altra novetat és de l'editorial sabadellenca La Temerària, com explica el copropietari de la Llar de Llibre, Joan Fàbregas.
En aquest cas, el sabadellenc no és l'autor, però l'editorial sí. És una petita editorial d'aquí, Sabadell, que es diu La Temerària, I en aquest cas el llibre es titula En braços del pare. L'autor és l'Àlvar Mas Llorenç, que a més de ser escriptor, és llibreter i és editor, i a més tenim l'honor de ser amics. Vull dir que fa il·lusió tenir aquest llibre a les nostres mans.
A banda d'aquests llibres Quilòmetre Zero, avui han arribat al mercat moltes altres novetats: Melcior Comas, Paulo Coelho, Maria Escales o els plats forts del dia, Marta Rojals i Sergi Pàmies.
El llibre del Sergi Pàmies es diu L'art de portar gabardina i és un recull de contes curts, com ell fa habitualment. Així és molt, molt sorneguers, i la veritat és que jo l'he llegit ja, i la veritat és que m'ha agradat força. Són contes curts, n'hi ha més curts i més llargs, però bueno, tots tenen aquesta part sorneguera que ell sempre té en els seus llibres.
Fàbregas també ha explicat que el dia 2 d'octubre Gemma Liena serà a la llibreria La Llar del Llibre presentant la seva premiada novel·la.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
I avui és el tercer dia hàbil de la temporada de mitja veda de caça a les demarcacions de Catalunya Central i Barcelona. Ara la població d'animals és menor, ja que la densitat de la caça va de més a menys. Joaquim Zarzoso, president de la representació territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona, explica quines espècies hi estan incloses.
Són quatre dies amb el qual se poden caçar una sèrie d'espècies cinegètiques. En aquest cas, i aquí al Vallès concretament, seria el tudó, la tortura salvatge, la guaia, tot i que la guaia, amb el tipus de conreu i amb lo aviat que se retira el conreu, les guaies marxen, i després la guineu. Tot i que l'espècie estrella, diguéssim, seria el tudó, que és la que més densitat n'hi ha en tot el Vallès i la que més mal fa també a l'agricultura.
La carn d'aquestes aus és força apreciada i els caçadors l'aprofiten per autoconsum. Pel que fa a la guineu, no és una espècie que s'acostumi a caçar encara que estigui permès.
Zarzoso explica que en aquests dies no hi ha cap risc per ningú, donat que els caçadors disparen amb les escopetes cap al cel. Només poden desenfundar l'arma durant la cacera o en un camp de tir autoritzat. A més, necessiten permís d'armes i assegurança.
Pel tema del permís d'armes, necessita demanar-ho a la Guàrdia Civil, perquè és un tema del Ministeri de l'Interior, amb la qual cosa el primer que es mira és que la persona que demana el permís no tingui cap mena de penals que pugui condicionar la seva autorització. Ha de fer un examen, si és la primera vegada que s'ha tret el permís d'armes a nivell d'ús, de seguretat i coneixement de les espècies que s'han de caçar, i després necessita una assegurança de responsabilitat civil.
Normalment es tracta de veïns de la pròpia població que intenten anar de la mà amb la pagesia i els propietaris, que tenen el 80% del territori. De fet, per això s'hi troben els senyals de vedat de caça.
Sí que és veritat que a vegades ens trobem que estem fent la nostra activitat i ve qualsevol persona per mig del bo dient: escolta, que la muntanya és de tothom. No, perdó. O sigui, aquesta muntanya n'hi ha un propietari que està pagant les seves contribucions i que a més ens ha cedit la seva propietat per al nostre ús, que en aquest cas seria la caça.
Tan bon punt acaba la mitja veda aquest cap de setmana, comença la temporada general, que inclou la resta d'espècies, amb protagonisme especial del senglar.
Notícies de la ciutat i la comarca que repassem de manera més breu amb la companyia de la Núria García. Bona tarda, Núria.
Bona tarda, Pau.
El síndic de Greuges de Catalunya tindrà consultes a Sabadell el pròxim 5 de setembre.
Sí, l'equip del Defensor del Poble Català s'instal·larà durant tot el dia al Centre Cívic de Sant Oleguer per atendre consultes o queixes dels veïns de la ciutat en relació amb la vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques o les empreses de servei. Les persones interessades hauran de concertar la cita amb antelació a través d'un telèfon gratuït o al correu electrònic del síndic.
170.000 persones han pujat a la Mola el darrer any.
Àngel Minyó, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Muní i l'Ubac, diu al programa Connectats a l'Estiu, que s'emet per Ràdio Sabadell, que l'espai sobretot necessita respecte per part dels usuaris.
S'ha de tenir en compte sobretot el respecte per la natura, el respecte dels camins, el respecte fins i tot a nosaltres, els gestors, que fem l'esforç de senyalitzar els camins. Utilitzeu els camins, no feu cam a través, mireu de malmetre el menys possible la natura i gaudir del paisatge, de l'ambient i de tota la natura.
Els gestors de l'espai estan dedicats a la conservació i l'ús públic del parc i a la promoció del desenvolupament en aquest àmbit del turisme que s'hi pugui integrar, com ara negocis de restauració o acampada.
I els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana al municipi vallesà de Rellinars.
Els agents han localitzat 780 plantes al soterrani d'un immoble de la població, així com 40 llums d'alta potència i 12 transformadors per afavorir-ne el creixement. A més, la propietat estava connectada il·legalment a la xarxa de subministrament general. La parella que vivia a la casa i responsable de la plantació està sent investigada per un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric. Han quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.
I els Mossos, Núria, també han desarticulat un grup especialitzat en el robatori de domicilis amb claus falses.
L'operació s'ha tancat amb una desena de detinguts en municipis com Palau-solità i Plegamans, dels quals 4 ja són a la presó. El grup, integrat per 7 homes i 3 dones, triava víctimes d'origen xinès que solien regentar algun negoci de restauració. Després de fer-los el seguiment, els sostreien les claus per fer-ne un duplicat, de manera que accedien als habitatges sense aixecar cap mena de sospita. Els investigadors els atribueixen la comissió d'almenys 8 robatoris i 13 més en grau de temptativa, a més de pertinença a organització criminal. En les entrades als domicilis dels arrestats, els agents han intervingut més de 4.000 euros, una dotzena de rellotges, una dotzena de joies d'or, bosses de mat de luxe, a banda d'una trentena de jocs de clau.
El llenguatge radiofònic
és paraula.
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 També és música.
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 Ping, clac, cric, cric.
Efectes sonors.
Silenci.
Silenci.
Som estudiants del Mare de Déu de la Salut i hem vingut a aprendre.
Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem de manera més breu. Pedro Sánchez renuncia a un museu de la memòria al Valle de los Caídos i optarà per un cementiri civil després de l'exhumació de les restes de Franco.
Que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar. No puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados. Esa es la propuesta, esa es la opinión del gobierno y esperaremos a saber cuál es la opinión de los grupos parlamentarios en la tramitación que se produzca como consecuencia de la convalidación de ese Real Decreto Ley.
El PSOE havia proposat la creació del museu a final de 2017, tot i que el PP va vetar la iniciativa perquè requeria una inversió de 200 milions d'euros. Tot i renunciar-hi ara, el president espanyol ha ratificat des de Bolívia la seva intenció de crear una comissió de la veritat sobre la guerra civil i el franquisme.
I la Policia Nacional deté el suposat agressor d'una dona per retirar llaços grocs al parc de la Ciutadella.
La dona va presentar dilluns la denúncia davant del cos policial que avui ha arrestat l'home per un presumpte delicte d'odi. Fons de Ciutadans confirmen que en la demanda Sanders explicita que hi va haver una discussió sobre la retirada de llaços abans de l'agressió. Avui el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afegit més llenya al foc i ha comprat aquesta agressió amb els fets del Sasso. Ho ha dit en una entrevista a Antena 3.
La evidencia es que esta señora ha recibido una paliza. Si estás retirando lazos amarillos y te llaman extranjera de mierda y te pegan una paliza delante de tus hijos y eres una mujer, pues habrá quien quiera justificarlo. Yo soy incapaz de justificar la violencia. Soy incapaz, porque la violencia no tiene cabida en democracia. Y si lo ha hecho alguien porque está quitando lazos amarillos, en vez de justificarle, en vez de decir que es una pelea de un bar o que es una pelea entre dos personas por otra cosa, ¿no será mejor decir esto no tiene cabida en democracia y que lo hagamos todos?
Per la seva banda, la líder del Partit Taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat avui que és l'administració qui té l'obligació de retirar llaços grocs i no pas els ciutadans per tal de mantenir, ha dit, la neutralitat de l'espai públic.
Una polèmica, la dels llaços grocs, que no s'atura.
Així és, un grup organitzat i integrat per una vuitantena de persones han retirat llaços grocs aquesta nit de diverses poblacions de les comarques gironines. Anaven vestits de blanc i amb la cara tapada.
Precisament la Junta de Seguretat, en la qual el govern espanyol vol tractar aquest tema, se celebrarà finalment el 6 de setembre al Palau de la Generalitat.
Segons fonts del govern català, encara s'està treballant per acordar l'ordre del dia, ja que la Generalitat rebutja que s'abordi la retirada de llaços perquè, diuen, és competència dels Mossos.
I el ministre Fernando Grande Marlaska compareix a la Comissió d'Interior.
Ho ha fet per explicar la política migratòria del govern. Grande Marlaska ha dit que no permetran l'entrada de violents en al·lusió als salts amb atacs cap als agents de la Guàrdia Civil d'aquest estiu a Ceuta i Melilla.
Y el mensaje que hemos tratado de trasladarles es que la migración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta. Repito, no vamos a permitir la migración violenta y que atente contra nuestro país y contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante cualquier síntoma de amenaza, seguridad.
Per tot plegat, el ministre ha avançat que redissenyarà el sistema de vigilància a la tanca fronterera amb el Marroc per introduir elements més moderns i menys lesius.
En poc més de 8 minuts ens plantem a les 2 de la tarda, és el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar el primer desplaçament de la temporada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Serà aquest dissabte contra el Conquense a partir de les 6 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell, i en un escenari que preocupa la plantilla arlequinada.
Doncs sí, perquè avui han aparegut imatges a les xarxes socials sobre el deteriorat estat de la gespa de la Fuensanta. Sobre això també s'ha referit en roda de premsa fa una estona l'autor del primer gol oficial de la temporada, Néstor Querol. El castellonenc admet que aquest fet els pot fer variar la forma de jugar a Conca.
Bueno, ahora la nuestra intención siempre tiene que ser la de anar a guanyar els partits. Està clar que fora de casa tens que adaptar-te a les circumstàncies, també el camp és una circumstància que ens pot obligar a lo millor jugar més directe, però bueno, la nostra intenció és tindre el valor i anar a pels tres punts. Si volem guanyar el partit, lo que tenim que fer és atacar, ja sigui més directe o més en combinació.
A 2 dies del tancament del mercat de fitxatges, Pau, el Sabadell segueix treballant per completar la seva plantilla.
Ara mateix la prioritat passa per la incorporació d'un central en fitxa sènior. L'opció d'un home d'atac dretà també s'estudia, però no és imprescindible. Un dels noms que sonen és el de Dani Avaló, extrem gallec de 30 anys del Cartagena, tot i que tampoc seria la primera opció. A més, no es descarta la incorporació d'un sub-23 més, tot i que ha de ser de qualitat i no es preveu que sigui un central. Recordem que aquest mercat de fitxatges es tanca divendres a les 6 de la tarda.
I últim test de pretemporada pel Sabadell B i la Sabadellenca abans d'estrenar-se aquest cap de setmana a segona catalana. Els dos equips de la ciutat, que competiran aquesta temporada en el grup 4 de la categoria, disputen avui els seus darrers amistosos de preparació.
El Sabadell B ho fa a les 9 de la nit al camp del Can Rull Rómulo Tronchoni després de golejar la Romànica per 2-5 aquest passat cap de setmana. Segons el seu tècnic, el tècnic arlequinat Pablo Becerril, el més important a aquestes alçades és acostumar-se a les victòries.
Jo tinc aquest discurs d'intentar guanyar tots els partits amistosos també perquè tinc un equip de 18 anys i
no és el mateix un equip de 18 anys, un equip de 27, amb els jugadors saben perfectament quan han d'apartar la primera acceleradora o quan no. Nosaltres hem d'agafar aquest hàbit encara de competir bé sempre per consolidar precisament aquest hàbit, i per això era un dels objectius, era guanyar el màxim número de partits durant la pretemporada.
El Sabadell B començarà la Lliga aquest diumenge a les 12 del migdia al camp del Cardedeu.
I la sabadellenca Pau també juga avui a la mateixa hora que el filial Arlequinat.
A les 9 de la nit, però en aquest cas al camp del Vilanova del Vallès. La sabadellenca du una pretemporada molt més curta, amb una única setmana d'entrenaments, i el d'avui serà tot just el tercer partit dels Taronja, després d'empatar a 3 contra el Valldoreix. El tècnic Jesús Rueda Betis valora la condició física dels seus homes abans de l'inici de Lliga.
Bueno, yo creo que entre un 60 y un 70%, la verdad. Cuando llevas una semana solo, por mucho que hayan hecho los jugadores, eso se nota. Camparellada, como te he dicho, empezó a principios de agosto y yo la verdad que el domingo los vi y físicamente están mucho mejor que nosotros. Pero bueno.
El debut de la sabadellenca serà aquest diumenge a 11:45 del migdia al municipal de la Creu contra el Camparellada.
I encara un apunt més de futbol. Ahir va morir als 81 anys Marcelino Seguí, cofundador del Can Rull Club de Futbol. Era un dels històrics del futbol de casa nostra i durant la dècada dels 90 va presidir l'entitat sabadellenca abans de la fusió amb l'altre equip de la zona, el Romulo Tronchoni. I en futbol sala, l'Escola Pia disputa avui el seu segon partit de pretemporada. Després de l'empat a 2 contra el Mataró, els de Can Colapi visiten a partir de les 10 de la nit al Martorell per seguir preparant un dels partits més importants en la història de l'entitat.
Sí, la semifinal de Copa Catalunya del pròxim 7 de setembre contra l'Indústria Santa Coloma al Palau Blaugrana. El tècnic de l'Escola Pia, Borja Burgos, espera que el seu equip continuï progressant en aquest segon test de pretemporada.
La idea és que segueixi veient una evolució. Jo crec que haurien de començar a estar una miqueta més fins. Hi ha hagut aquest... ahir vam descansar, les cames ens haurien de començar a respondre una miqueta millor i, bueno, veure... sobretot a nivell defensiu a l'equip una miqueta més sòlid, que és un dels aspectes que hem estat treballant fins ara a la pretemporada, i començar també a practicar el nostre sistema de porter-jugador, que és un dels altres objectius que ens marquem.
I l'altre equip sabadellenc que milita a segona B, el Club Natació Sabadell, també ha tornat a la feina.
Ho va fer ahir amb un total de 6 cares noves, entre les quals destaca la de Dani Castro, l'exjugador de la Pia. Però, com reconeix el tècnic del club, Diego Blanco, el més important és la continuïtat de la seva estrella, Dani Salgado.
Bien, muy bien. La verdad que viene con mucha gana también. La verdad que es su segunda temporada. Él tenía mucha gana de continuar con nosotros y, bueno, ya sabemos lo que va a aportar. Dani tiene mucha calidad y nos puede ayudar mucho y seguro que, bueno, pues con las ganas que trae, pues todavía será mucho mejor. Y como te he dicho antes, con la plantilla pues renovada, creo que él se sentirá mejor y seguramente que aporte mucho más.
El debut del Club Natació Sabadell a la pretemporada serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda contra el Barceloneta.
I oportunitat pels esprínters a la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya. El gran grup, de fet, cobreix avui els 188,7 quilòmetres entre les localitats de Granada i Roquetes de Mar. Una jornada que hauria de ser pau de transició pels favorits després de la primera arribada en alt.
Sí, el sabadellenc David de la Cruz va patir ahir a les rampes d'Alfacar i es va quedar tallat en un primer moment. Finalment, però, el ciclista de Campoamor va estar a temps de reenganxar-se al grup de favorits i ara és 17è a la general, a 53 segons del líder, el seu company a l'Sky Michal Kwiatkowski. El nord-americà del Dimension Data, Ben King, es va imposar en aquesta quarta etapa de la Vuelta.
I acabem explicant que Gisela Ferrer juga avui el bitllet pels quarts de final del Mundial Juvenil de Waterpolo que s'està disputant a Belgrat. La selecció espanyola s'enfronta a partir de les 5:20 a la segona classificada del grup A, que no és altra que Itàlia.
Tots dos combinats arriben amb un ple de victòries després que Espanya superés ahir el Canadà per 16-6 amb un únic gol de la waterpolista de l'Astralpool Club Natació Sabadell. En el cas de tancar la fase de grups amb un triomf contra les italianes, Ferrer i companyia accedirien directament als quarts de final que es disputaran aquest divendres.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.